Radio Alcoy, Onda Media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 23 grados centígrados.
Vas comprar accions a l'ampliació de capital del Popular i vols recuperar la teua inversió? Amb un 97% d'èxit, APREDEF és una associació que defensa els afectats per productes financers d'alt risc i que col·labora amb l'Ajuntament d'Alcoi. Informa't al 96 553 7108. Totes les visites són gratuïtes. 96 553 7108. APREDEF guanya, tu guanyes.
En Joyería Sancho queremos ser quien más te dé por tu oro usado. Valoramos tus joyas con la máxima tasación, porque somos auténticos profesionales de la joyería. Superamos cualquier oferta. Nuestra tasación y nuestro precio nos distinguen. Máxima tasación sin compromiso. Joyería Sancho. Seriedad y profesionalidad. Estamos en Xàtiva, Alameda y Llame Primer 18. Y en Alcoy, Alameda 39.
La Venta San Jordi te ofrece sus platos tradicionales con una gran variedad de arroces, carnes y embutidos a la brasa. Puedes elegir nuestros salones climatizados o nuestra amplia terraza. Ven a vernos y disfruta con amigos y familia del sabor de Venta San Jordi. También disponemos de menús diarios con una cocina casera y tradicional. Restaurante Venta San Jordi, camino del Barranco de la Batalla, junto a Cruce Benifallim.
Teléfono 96 554 7319.
Radio Alcoy, Onda Media. Hoy por hoy, Alcoy.
Hola, molt bon dia. 12 i 21 minuts d'aquest migdia, d'aquest dilluns 16 de setembre de 2019. Encetem nova edició de Hoy por Hoy Alcoy, un programa en què anem a entrevistar a Vanessa Moltó, regidora d'Hisenda, Comerç i Règim Jurídic a l'Ajuntament d'Alcoy. Amb ella estarà la nostra cap d'informatius, Lucía Gadea. Aquest dilluns 16 de setembre també és sinònim del tret d'eixida de la Setmana Modernista d'Alcoi. Per això avui hem volgut convidar als nostres estudis a tres representants del grup de danses Sant Jordi perquè ens parlen sobre la guia d'indumentària que han editat per saber com vestir-se en aquesta fira modernista que està molt propet. I també coneixerem el balanç de la gota freda que ha deixat a la comarca els últims dies. Salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo. Benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
Nota necrológica.
Atención Millena. Ha fallecido doña Pilar Carpio Tomás. Los oficios de misa de corpus insepulto tendrán lugar este martes día 17 a las 10:30 horas en la parroquia de San José de Millena.
Descanse en paz.
Radio Alcoy, Onda Media.
En Hoy por Hoy d'aquest dilluns anem o volem conèixer com ha quedat aquest episodi de gota freda a la nostra comarca de l'Alcoia i el Comtat. Enrique Molto, climatòleg, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la valoració que fem o el balanç que fem rere aquest temporal?
Evidentment, la valoració és de que el temporal ha respost al que s'esperava. És una qüestió que jo crec que alguns ja no es creien i, evidentment, com dic, sí que ha respost al que s'esperava, ha sigut pel general. Ha tingut unes característiques típiques de ser en setembre i això fa que hagi sigut un poc més caòtic en distribució. En altres èpoques de l'any sempre són més generals, encara que hi ha diferències entre zones, són un poc més homogenis, però este pues, ha tingut les seues diferències importants, no? Perquè en tots llocs d'aquestes comarques, podem dir que ha plogut molt, però en alguns llocs ha plogut més que molt, pues, quantitats un poc desorbitades, no? Comentar inclús per coses que afecten a comarques pròximes, com la veïna de la Vall d'Albaida, en el cas d'Ontinyent, que bueno, Ontinyent acaba de tindre el seu 86, no sé si m'explique, el 86 va ser la gran gota freda de sí, perquè la confluència de factors es va donar en la zona d'Alcoi i en zones pròximes, i pareix que la situació d'esta vegada pues, ha donat en Ontinyent. Ho dic perquè dins d'aquesta distribució pues, sempre poden passar aquestes coses i al final sempre n'hi ha algun punt més afectat que altres, dins de que siguin coses generals. No? L'episodi de valoració que fem, evidentment hem d'insistir en que des de que tenim la xarxa d'Avamet tan extensa y tan densa nos permet saber coses que no sabíem, que podíem intuir, però que realment no sabíem, no? Que era la gran pluviometria que tenen algunes zones d'aquestes comarques, que fa que repliquen en uns pocs dies la pluviometria de, o més que de lo que plou en altres zones de la comunitat d'Espanya, apenes en uns pocs dies, com dic, no? I bueno, pues això ha quedat molt evident. També de les grans diferències de, dins d'un municipi, no? Jo, per exemple, per la gent que fa una idea, en Agres n'hi ha una zona que està, una zona que està a la Valleta, o sigui, a la part més baixa del terme municipal, i ara pega 437 litres, mentre que altres parts del poble s'han quedat 260, és a dir, imagina't, no? I estem parlant d'Agres, no? D'un terme municipal molt extens,
claro.
I n'hi ha diferències brutals. Destacar, bueno, com dic, ha sigut general el superar els 200 en molts punts d'aquestes comarques, en el cas de Cocentaina en el general per damunt de 150, encara que també alguna ha superat els 200, i destacarem també el cas de, pues, evidentment, Benyarrés Museu del Clima, 459, en l'Orxa 417, Muro 293, encara que en alguns llocs s'han superat els 300 també, o en Planes 429, són quantitats molt elevades, sobretot centrades en el dijous, però en alguns casos també van repetir en el mateix divendres de matí, i també inclús deixa tronada que van tindre espectacular d'aparell elèctric dissabte de matí. Sí. Inclús el plugim que va estar tot el dia present, sobretot de dissabte i també inclús part de dijous. De fet, l'Orxa encara va repegar ahir 100 litres per a fer-se una idea, no? Mentre si només feia plugim, així pues, arribava ahir. En el cas del Coi, quantitats entre 130 i 150 litres, un poc menys en el cas de els veïns de comarca, de la zona de la Falla de Castalla, però també alguns han estat proper de 100 litres en alguns casos, i 160, per exemple, en el cas de Penàguila. Per tant, gran variabilitat, 165 en Banyeres, gran variabilitat, però sempre precipitacions elevades. Què passa? Que en alguns llocs serà passat, per dir-ho d'alguna forma, en aquestes zones, clar, quan cauen 400 litres o més de 400 i d'ells 300 quasi són en 7 o 8 hores, que és el que va passar l'eixa matinada de dijous, evidentment és complicat que no faci mal, i ha fet molt de mal, moltes solcides, arrencant carreteres, arrencant barrancs, moltes vegades també n'hi ha que dir-ho, no massa ben fets, i bueno, pues això pues, és complicat d'evitar. En altres llocs, com per exemple el Coi o altres, pues, inclús Benimassot, el comentava un amic també, que també havia fet 300 litres, però molt millor caiguts, en altres casos pues, és tot beneficiós el que ha fet, tot. Ha hagut algun problemeta? Pues sí, però en general, recarregar aquífers, tot beneficiós. Inclús hi ha que dir que en zones en les que ha fet molt de mal, a mig llarg plat pot ser que acabi sent inclús bo, perquè és l'única forma que tenim així de recarregar aquífers. Jo me'n recordo molt de l'entrevista que em vas per tu el dia d'abans d'aquest
sí,
episodi,
sí, sí.
Que van dir que, bueno, que per un costat li tenien por i per altre pues, hem de saber que així vivim d'aquestes situacions i que, com sempre, pues, la premsa s'ha dedicat en alguns casos a dir que nunca jamás, no? Que nunca mai havia fet una cosa igual, que tot, un poc la recurrència de sempre. Bueno, en desembre de 2017 així van haver observatoris que van superar els 600 litres en un dia.
Clar.
Per tant, estem parlant de fa 3 anys. Que poden ser ara més freqüents? Pot ser que sí. També n'hi ha que dir que tenim molta més informació que la que teníem abans. Molt més observatoris instal·lats. I això es dona una riquesa que abans no teníem. I torna a l'agraïment a Bamet per aquesta tasca que està fent, que es permet saber tantes coses que abans eren complicades de saber. I, evidentment, pues, com sempre, saber que hem de tindre una mestrellat en l'ordenació del territori i tindre més organitzades les coses per evitar que aquestes situacions que tornaran a passar, i que, a més, això de que passen d'ací no sé quants anys és mentira, així poden passar quasi 2 dies seguits, i s'ha demostrat, doncs s'ha de tindre en compte i hem d'estar més o menys preparats. I també hem de dir que en algunes zones no massa allunyades, per exemple el terme municipal de Xixona, en la zona de la Xixona Poble, no en la zona de que dona al Cabací, han tingut precipitacions escasses, i en algunes zones de Villena també. Però que tenen en compte que en la mateixa situació en alguns llocs serà passat i en altres n'hi ha qui s'ha quedat curt i s'ha quedat curt d'aigua, no?
Clar.
És un poc el nostre clima i és un poc el que hem de conèixer.
I què ens espera per a les properes hores?
En principi, la situació encara avui és de, pues de com estem veient, de boires. Van a menys, aquestes boires. Segurament inclús és possible que de cara a demà passat tinguem algo més de sol. I per tant, al centre del dia inclús faci algo de calor. Que tinga clar la gent que encara pot donar algo de caloreta, per 28-29 graus, encara 27, pues pot tornar a fer-los, perquè encara estem a les altures de setembre. I sí que pareix que aquesta caloreta pot provocar, sobretot, creixement d'alguna tronada aïllada la vesprada de dimecres i dijous, sobretot. Alguna tronada aïllada. I quan pareix que la pluja podria ser altra vegada un poc més general, i n'hi ha que vigilar-la de prop, perquè també sé que tenim molts d'actes, és la matinada dissabte de divendres a dissabte i el dissabte, no? Clar, estem ahí la fira modernista i també la tenim ahí un poc en perill, no? Bueno, pues per supost, encara queden uns dies i a veure si d'ací allà podem saber millor aquesta previsió. Ara mateix pinta que pot tornar a ploure. No diria jo que tant com esta setmana passada, ni molt menys, però evidentment per actes a l'aire lliure en qual poqueta cosa ja és suficient, i si no que ho diguen al tema de la romeria, per exemple, no?
Claro. Enrique Moltó, moltes gràcies per apropar-nos a aquesta informació i seguirem molt pendents de tot el que ens digués en Hoy por Hoy en els informatius.
Molt bé, vinga, adéu.
Guiarte con Arte para la Semana Grande del Modernismo te prepara distintas visitas teatralizadas y una cena espectacular. Escucha, del 16 al 20 de septiembre visitas al COI Modernista. A las 18 horas visita guiada teatralizada y a las 20 horas visita guiada. 5 euros por persona, menores de 6 años gratis. Inicio desde la Turistinfo. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre. La Casa de Escaló en Viu. Pases sábado por la mañana a las 10:30, 11:30, 12:30 y 13:30 horas. Por las tardes 16:30, 17:30 y 18:30 horas. Pases domingo a las 11, 12 y 13 horas. 5 euros por persona. Niños menores de 4 años gratis. Cena teatralizada en la Casa de Escaló. Sábado 21 de septiembre a las 21:30 horas en los jardines del conservatorio se producirá una cena modernista de 1910 junto al restaurante La Pericana. Para cenas y visitas, información y reservas en el 650 59 42 32 o en www.guiarteconarte.es.
Vanessa Moltó, regidora de Hisenda, de Comerç i de Règim Jurídic. Benvinguda a Ràdio Alcoi, què tal?
Hola, moltes gràcies. Pues molt bé, a veure si ja comencem esta nova etapa i jo crec que continuem en el bon camí que hem portat en els últims anys.
Sí, a Vanessa encara no l'havíem entrevistat des d'aquesta legislatura. Portem 3 mesos ja, no? Des d'aquell 15 de juny en què es va constituir l'Ajuntament i que Vanessa, com tots els regidors del govern, també, bueno, tots els 25, van jurar el seu càrrec. Quin és el balanç que fa d'aquest temps, estos 3 mesos?
Bueno, jo crec que continuar un poc la feina que veníem desenvolupant, no? Com sabeu, per exemple, en el tema de pressupostos, pues jo crec que hem alcançat una fase que jo crec que és bona per a la ciutat, bona en el sentit de que jo crec que hem sabut gestionar d'una manera eficient en el sentit de que al final demanant un menor esforç fiscal, que és el que estem fent en els nostres ciutadans, vam a complir aquella promesa de rebaixar l'IBI, de deixar els tipus més baixos dels últims 20 anys, vam introduir diferents bonificacions sempre en aquella filosofia de que aquells que menys tinga menys pague, i bueno, eficient perquè a pesar d'això, no, nosaltres sempre hem apostat per tres pates que sempre ha tingut sempre tots els nostres pressupostos i les nostres polítiques econòmiques, no, que són per això fomentar les polítiques econòmiques, les polítiques socials i les inversions. I jo crec que durant aquests 3 mesos pues, el que hem fet és seguir treballant en això, perquè ara d'ací no res, pues, tindrem que aprovar unes noves ordenances fiscals, tindrem també que aprovar un nou pressupost per a l'any vinent i bueno, pues, preparar un poc pues, tot el que té que ser l'acabar aquest any.
Com està bé als nous regidors? Ara són 7 partits polítics en l'Ajuntament i sobretot com està bé a l'oposició?
Bueno, jo crec que vam a començar per lo menos en guany en bon peu en el sentit de que van ser molts partits de l'oposició. Jo crec que una de les coses que hem aconseguit en el govern que vam tancar la legislatura passada va ser que van aconseguir pactar els pressupostos pràcticament en tots els grups polítics, no? En guany inclús vam aconseguir l'apoyo del Partit Popular per atraure projectes al final que nosaltres ja teníem contemplats en el nostre Pla General d'Ordenació Urbana i que per tant pues, tampoc no diferien de la línia que anava portant este partit. I bueno, jo crec que durant estos mesos el que la gent pues, està un poc situant-se, sobretot és que són nous, i bueno, aquells nous que han entrat, jo crec que mentre que la dinàmica siga positiva, pues jo crec que això contribuirà també a que els resultats siguin més positius per a la nostra ciutat.
Uh-huh. Vanessa, la tasca com a regidora de l'Hisenda sembla que no s'atura, no? Perquè tanquem un pressupost, acabem de tancar-lo i estem ja preparant el següent, no? Quins passos han donat ja per al pressupost 2020?
Sí, bueno, lo que estem fent ara mateixa des del departament és demanar les necessitats que puga tindre cada un dels departaments de l'Ajuntament per veure què podem pressupostar de cara a l'any que ve. Posteriorment també demanarem les aportacions, com sempre ho han fet, de tots els grups polítics i aquelles que al final pues, que considerem que vinguin a millorar el pressupost que nosaltres, o ixe borrador que nosaltres en el seu dia presentem als diferents grups polítics, pues, jo crec que s'inclouran, no? Independentment al final de que això suposi pues, un apoyo o no cap al govern, jo crec que al final el que hi ha que fer és arreplegar dinàmiques que puguen millorar pues, lo que tu pugues presentar, però evidentment sempre prioritzant les polítiques que nosaltres estem portant a terme, perquè vull recordar que tenim una gran quantitat d'inversions i una gran quantitat de projectes que considerem que són bàsics i importants per a la nostra ciutat i no voldríem sacrificar aquests projectes per altres iniciatives que no dic que segurament foren interessants, però jo crec que per lo menos hi ha que acabar unes iniciatives per a poder encetar unes altres.
Mm-hmm. Hem dit que portem 3 mesos de legislatura, ens queden 3 per a finalitzar l'any. Mig any dona suficient per a fer un pressupost, Vanessa?
Bueno,
ho dic per si dins del 2019 podríem tindre aquest pressupost aprovat ja per al 2020.
Jo crec que aquest és l'objectiu. Ens agradaria enguany poder aprovar el pressupost dintre de l'any per a encetar ja l'any que ve en un pressupost aprovat. I bueno, ahí estem treballant, depenent un poc de com vagin pues, pues, la informació que puguem rebre tant dels diferents departaments com projectes que puguen estar per acabant i que encara pues, no saben si s'han de pressupostar determinades partides o no, inclús de les aportacions dels grups polítics i de la voluntat, pues, podrem treure-ho abans, antes o després, però bueno, això és la voluntat. Des de uh-huh.
I tancar els comptes de l'any anterior?
Sí, una volta finiquitem aquest any, pues, en seguida pues, farem la liquidació del pressupost, no? Per exemple, en l'última liquidació que vam tancar, pues, com sabeu, vam acabar amb un resultat pressupostari positiu. Estem parlant de més d'un milió d'euros, estem parlant d'un pagament als proveïdors fluid, que estàvem pagant pues, en l'últim trimestre de desembre, el dato era d'uns 7 dies de mitja. Després també vam acabar amb un nivell d'endeutament dels més baixos coneguts mai en la nostra ciutat. Estem parlant de al voltant un 43%, cosa que quan vam entrar pues, era un 110%. Per tant, jo crec que és un poc continuar en eixes dinàmiques i sempre, com dic, pues, sense oblidar les polítiques econòmiques, les polítiques socials i les inversions. Perquè jo crec que al final en polítiques socials tenim projectes encetats molt interessants, que és pues lo que él comentaba abans del tema que hi ha projectes pues que ens agradaria acabar i executar, no? Com és ixe projecte de vivenda col·laborativa o ixa tasca que s'ha fet en ciutats amigues de la infància o ciutats amigues de les persones majors que està treballant-se i algunes que ja han tingut inclús el reconeixement per part d'UNICEF o altres programes com Igualtat o altres programes que estan treballant-se i bueno, en polítiques econòmiques jo crec que és sobretot on més s'ha ahondat en projectes molt importants com el projecte de Rodes, en el que portem estalviant durant diversos anys diverses quantitats de diners, perquè com sabeu tenim aquesta regla del gasto ahí, que al final pues, d'any en any ens permetís executar fins a una quantitat de diners, entonces el que han fet és estalviar d'any en any, sobretot perquè ahí jo crec que aniran ubicats projectes molt importants per a la nostra ciutat, com pugui ser ixe centre de turisme de l'interior que anirà ubicat ahí en Rodes, o ixe compromís del president de la Generalitat quan es va fer així el congrés de Big Data, convertint també Rodes en seu del districte digital, ixe projecte que té la Generalitat en la província d'Alacant i que suposarà al final que puguen implantar-se en Alcoi empreses de base tecnològica, i jo crec que pues, juntament a això, en tots els programes econòmics que estan portant-se a terme, pues, crec que són projectes interessants per a la nostra ciutat.
Molt bé. Vanessa, encara que n'hi ha gent a l'oposició que no li quadra les xifres que dona el govern en quant a l'execució del pressupost.
Sí, jo crec que les xifres al final són molt senzilles, no? Perquè sí que és cert que el Partit Popular moltes voltes ens acusa de que no executem el pressupost d'inversions. Però clar, jo és el que sempre explique. Nosaltres pressupostem inversions, és cert que hi ha inversions que no arribem a executar, però és que per altra banda tenim una regla del gasto que va posar el govern popular, en este cas Montoro, que com sabeu el senyor Sánchez encara estava governant en aquests pressupostos prorrogats, que al final ens limita la capacitat de poder gastar en l'Ajuntament. De fet, en l'última liquidació del pressupost que tenim vam incomplir la regla del gasto, per lo que vam tindre que elaborar en el nostre Ajuntament un pla econòmic financer, perquè en teoria havien gastat més del que devien. Entonces, jo per un costat em trobo un grup polític que em diu vostè executa més, però per altre costat ixe mateix grup polític ha clavat una sèrie de normes que ens impedeix als ajuntaments poder gastar més, perquè quan gastem més resulta que es castiguen, es penalitzen. Entonces, jo crec que al final el que estem fent en l'Ajuntament pues és determinades inversions, executar evidentment hasta on podem, però determinades inversions jo crec que és interessant tindre les pressupostades, sobretot per aquest tema de tindre aquest estalvi per a poder executar-les pues, en el moment, siga el moment òptim per a poder-ho portar a terme, com és la tècnica que han portat en rodes. I després, a banda, quan es parla d'execució de les inversions, és que damunt ja que tindre en compte que tenim una sèrie d'inversions paralitzades que també penalitzen eixe nivell d'execució, com puga ser, per exemple, els desastres urbanístics que ens van passar en Serelles, que tenim allí 5 milions d'euros any rere any parats per tots els problemes urbanístics que suposa pues, tornar eixa urbanització al seu estat òptim, i si s'haguera fet bé eixe projecte, pues, això no ho hauríem patit, i per no comptar en les sentències pues, que ens arriben encara de sorpreses de governs anteriors. A mi no m'agrada, i ho dic perquè moltes voltes es diu, no, vostè no parle de governs anteriors. Ja, a mi no m'interessa parlar del passat, a mi m'interessa parlar de futur, però el problema el tinc quan aquest passat m'està afectant al futur.
Ja que està parlant de sentències, és a més regidora de règim jurídic, això ho era de Lorena Zamorano, i ahí també tenen a veure totes aquestes sentències a les quals també ha de fer front l'Ajuntament, no? Inclús crec que divendres passat es va aprovar algo al respecte, no?
Sí, nosaltres en el pressupost, bueno, una manera de funcionar els pressupostos de l'Ajuntament és que tu pots demanar préstecs per a financiar inversions, però per a finançar gasto corrent, com pugui ser una sentència que el condene a pagar una quantitat de diners, no pots acollir-te un préstec. Entonces, el que es fa, hi ha un fondo que va traure el Ministeri que permetix que en el cas de que tingues alguna sentència condenatòria, poder-te finançar a través de préstec per a pagar aquestes quantitats de diners que d'altra manera no podries aconseguir financiació, perquè no podries anar a un préstec ordinari per a finançar aquests diners. I en això el que fem és adoptar aquesta mesura en caràcter preventiu, perquè algunes d'aquestes sentències encara no són fermes, i si d'ací al mes de març, que és més o menys el pla que donen per adherir-se a aquest fons, alguna d'aquestes sentències fora firme i anara en contra dels interessos de l'Ajuntament, pues tindré aquest plan o aquesta capacitat de reaccionar i acollir-te a aquesta forma de financiació.
Estem parlant de quins casos?
Pues estem parlant del cas de la sentència de quan es van fer una sèrie d'expropiacions per part del govern anterior en el casc antic de la ciutat. Estem parlant del voltant 800.000 euros, el que està allí discutint-se, i estem parlant també de qüestions de revisions de preus de contractes, com pugui ser el servei de transport urbà o pugui ser la neteja viària.
Molt bé, anem a l'àrea de comerç, que també la manté Vanessa, també en aquesta legislatura. Objectius?
Bueno, jo crec que en comerç sent certa satisfacció. Evidentment és una àrea en la que queda moltíssim per fer, perquè al final des de comerç afecta tant allò que es puga fer des de cultura, des de dinamització econòmica, al final tot ve interrelacionat. Nosaltres el que vam fer, o per lo menos quan vam arribar al govern, és anar desenvolupant aquest pla d'acció comercial que tenim en la ciutat. Any rere any, de fet, pues, seguim fent inversions i reunim en una taula en la que reunim en les diferents entitats comercials de les ciutats per a que ells puguen decidir un poc la prioritat de les actuacions que anem portant a terme. A banda, vam crear el tema de la mesa del centre per intentar dinamitzar aquesta zona de la ciutat, que evidentment pues, tenia una carència comercial. Vam elaborar un projecte que anem desenvolupant d'any rere any, en el que tenim un pacte, la major part ara dels grups polítics, la major part perquè ara han arribat grups polítics nous, no? Els que evidentment es suggeriré si volen adherir-se a aquest pacte, per a que tots els que estem ara també en l'Ajuntament pues, formem part d'aquest pacte. I bueno, com sabeu, pues, vam traure aquestes ajudes per al comerç, que en el propi projecte fixava una quantitat de 30 negocis per a que fos un èxit. Jo crec que ja hem sobrepassat aquesta quantitat i seguim treballant. I, bueno, evidentment, pues, totes les ajudes que puguem proporcionar, ja no sols des de la part comercial, sinó donat que també porta el tema d'Hisenda, no? Pues, en temes de declaracions ambientals, sobretot per a foment de gent emprenedora, gent que siga major de 52 anys, gent que pugui estar en l'atur per a que pugui obrir negocis, les ajudes impuls que també existeixen en aquest sentit per a lloguer de locals, ja no sols en el centre, sinó en tota la ciutat. I bueno, jo crec que de cara al pròxim any també m'agradaria buscar incentius per al barri de Batoi, no? El barri de Batoi, no dic que tots els barris de la ciutat, i és el que compartien els veïns quan es va reunir, tinguin vocació de ser barris comercials. Però jo crec que no està de més que intentem posar mesures que ho incentiven i, bueno, per lo menos intentar que pugui haver ahí un poquet també de rehabilitació comercial.
Molt bé, Vanessa Molto, regidora d'Hisenda, de Comerç i també de Règim Jurídic. Moltíssimes gràcies per trobar un lloc en la seva apretada agenda per estar així nosaltres en Radio Alcoi. Gràcies, Vanessa.
Gràcies a vosaltres.
Centros de Danza Inma Cortés.
Bienvenidos al nuevo curso 2019-2020.
Ballet clásico, danza española, danza contemporánea, flamenco, danza estilizada, funky hip hop, danza oriental, bailes de salón.
Como novedad, centro de fitness con entrenamiento personalizado, clases diseñadas para la mujer para cubrir sus necesidades de ejercicio en diferentes etapas. La revolución del fitness, fitness ballet y fitness zumba. Una amplia oferta de horarios, niveles, edades, proyectos, para que puedas disfrutar y aprender al máximo. Clases en grupos o particulares, horario flexible.
Todo con mucha energía, calidad de enseñanza y profesionalidad.
Profesorado titulado y especializado en cada materia con amplia experiencia.
Descuentos familiares. Ven e infórmate sin compromiso. Te sorprenderá.
Estamos todas las tardes de 17:30 a 21 horas en la Alameda 84 y Murillo 7 Bajos.
Visita nuestra web, síguenos en Facebook. Ven a disfrutar de la danza.
Centros de Danza Inma Cortés.
Centro privado en Alcoy y provincia, autorizado por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para impartir estudios oficiales de danza.
Todavía hay quien no sabe que hay un tipo de ortodoncia que puede ser cómoda, discreta, casi invisible e incluso extraíble. Ahora que tú sí lo sabes, aprovecha que este mes en Dental Company tenemos un 15% de descuento en ortodoncia estética o transparente. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, odontología de calidad para todos.
Estamos en Alcoy, Caterci 71.
En Hoy por Hoy hem volgut convidar a tres components del grup de danses Sant Jordi que han estat els principals coordinadors o gràcies a ells ha estat fent-se eixa guia d'indumentària del modernisme. Mariola Reig, component del grup de danses Sant Jordi, bona vesprada.
Bona vesprada.
Jonathan Vicens, autor d'esta guia d'indumentària, també component del grup de danses Sant Jordi, bona vesprada. I Lirios Reig, també component del grup de danses Sant Jordi, també autora d'aquesta guia, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvinguts a Ràdio Alcoi per contar-nos una mica més sobre aquesta publicació. I comencem per l'origen. Per què vau notar o quin és l'objectiu de fer aquesta publicació?
Bueno, pues com en el grup de dans és una de les inquietuds que tenim, sempre ha sigut a banda dels balls la indumentària, val? Pues vam veure que això, que està a fira i nosaltres en concret com a grup necessitàvem anar ben vestits i investigar un poc. però vam veure que aquesta inquietud no era sols nostra, també hi havia moltíssima més gent que preguntava. En el moment sabia un poc com pensava, però la falda com té que ser, la brusa com té que ser. I l'any passat van començar a investigar uns quants membres del grup per a dir-nos a nosaltres, als membres, com tenien que anar vestit, i van dir, això fa falta investigar més, no? I ells dos ja es van llançar i van decidir fer una guia més completa.
Jonathan, Lirios, què vau consultar per saber quin era el tipus d'indumentària d'aquella època?
Pues vam consultar primer, per supost, el senyor Google, després ja vam començar en museus, anar a biblioteca i anar ampliant la informació, intentant que tot fora, perquè clar, en internet hi ha molta cosa, però no tota la cosa és així, entonces intentar contrarrestar els datos, veient que sí que era real, i així va ser pues, una faena d'un any. Perquè encara continuem, clar. Perquè cada volta vol saber una miqueta més i encara continuem.
Vau anar recopilant la informació, Jonathan, i distribuint-la en aquesta publicació. En ella l'heu separat per capítols, per seccions, homes, dones, xiquets, com
pues,
és?
Pues, que per home, començar la indumentària del que sigui de l'home, ¿vale? Després també de la dona, i ja per acabar els xiquets. Perquè detalla de tot i està prou esquemàtica, senzilleta, per una manera molt bàsica, però que realment està prou completa, dins del que és.
Què destacaríeu d'aquesta indumentària?
Les faldes llargues, la moral, com, o sea, la indumentària en l'època on es transmetix, no? Con la moral, com la dona comença a prosperar, ens sap mal, però és la dona, l'home ja continua en el traje i continua, però la dona ja desenvolupa un paper important, no? Passa de ser un mer objeto asexual a anar introduint-se en el món laboral, a tindre-se en compte, no? Com van llevant-se els polissons que en el fons i tots aquests ahuecadors que era com desdibuixar la figura de la dona, no? Ja comença a donar-li un altre porte, ja comencen a rescatar la figura de la dona. Com van passant els anys i com va fent-se la roba més pràctica per poder eixir al carrer, poder treballar i poder manejar-se. És una de les coses que llama l'atenció, però que encara la moral està ahí i encara no s'ensenya res.
Està
tot tapat.
Molt tapat. I de complements, Jonathan? Molt ben trobat. Sí.
Pues parlem de sombreros també. És molt important el modernisme, el tema de sombreros. També pues, de lo que seria la joieria un poc modernista, ja que és lo que més característic com a tal d'esta època també. I de tot un poquet, realment.
I de colors, perquè pel que es veu era, hi havia molta diversitat, o eren més oscurs, més clars, què heu trobat?
Pues, sobretot la gent burguesa tirava a colors pastels, perquè tenien com poc més de diners com per poder llevar aquesta roba, no? I pues, evitava el que són els oscurs, menys el tema de luto, que sí que agarrava el negre, no? I sí, això més o menys, podem dir.
Una guia que des de fa uns dies ja aconseguirem estar publicada, no? On la pot trobar la gent?
Bueno, en físic, en paper, vull dir, es pot trobar en l'Ajuntament, ¿vale? En la Turistinfo. I després en digital està penjada en la pàgina de l'Ajuntament i després al nostre Facebook també la tenen penjada. En el nostre Facebook, a banda del que s'ha publicat, que com han dit ells bé, és una guia molt esquemàtica, ¿vale? On posen quatre pincellades, pues això, els adornos, no? L'ornamentació, pues, que era molt de la naturalesa, de les flors, dels animals, de tot això, no? Pues a banda van especificant moltes més coses, ¿vale? La guia, diguem que és molt, pues, vull vestir-me, pues bueno, pues això, la falda està als peus, forma de campana, no? L'home, el traje, jaqueta o la pajarita, per què es gasta? I després ells en el Facebook el que estan fent és ampliant tota aquesta informació, ¿vale? A ella sí que tenen que entrar al Facebook del nostre grup, igual més avant fem una altra guia més ampliada, però bueno, avui per avui. En paper en la Turistinfo i en digital, en la pàgina de l'Ajuntament, en la part de modernisme o en el nostre Facebook.
Dos materials molt importants per a consultar i per a aquestes persones que encara estan ahí d'última hora, no? Perquè ja és molt imminent, estem en els cases disgrans de la Fira Modernista, pues, bueno, que poden ahí anar a adreçar-se i a mi també els dona idees, no? Per a fer la búsqueda d'última hora.
Sí, sí.
La veritat és que la vestimenta, bueno, t'ho poden explicar millor que jo, no? La vestimenta de la modernista és relativament fàcil d'anar adequat, no? Vosaltres podeu explicar-ho millor.
Sí, sí, és fàcil anar adequat, home, quan més sucre és més dolç, però en una falda llarga, de lo que ara considerem capa, ¿vale? Lo que ara diem una falda de capa era més de principis de 1900, després va evolucionant i pa que a 1910 la falda és recta, sense talls i sense res, no? I realment es costava caminar, però és molt fàcil, és gastes peus, uh-huh, una falda de capa o una falda recta, una blusa que mos tapa el collet, que a més afortunadament ara la moda està basant-se un poquet en aquella època i en qualsevol botiga podem encontrar una blusa que mos acople molt bé a l'època, que per anar ben vestida en dignitat, que dic jo, és molt fàcil. Sobretot és molt important el sombrero, el barret, molt gran, uh-huh, ¿vale? Que tinga la medida dels muscles i que tinga molts adornos, que no diguen, ai, és que en la... El menos es más, nos coneixia, era una moda molt ostentosa. Eren rics, sabien fer més rics gràcies a poder exportar i demostraven aquests diners que tenien, com ho demostraven, ostentant. Uh-huh. Entonces, un sombrero ben adornat, una falda llarga i una camisa amb mànega llarga i coll puxaet, pots anar molt bé vestida i representar molt bé l'època.
Jonathan, i del calçat, què ens contes?
Del calçat?
Si hi havia alguna línia a seguir o, bueno, ahí qualsevol...
Home, l'home realment és prou senzill. N'hi havia un tipus de sabata que es deia Oxford, també brogué, i realment és una sabata prou senzilleta, però uh-huh, que és molt, molt mudora, com aquell diu, no? I és molt... Sí,
sí, que és portable. Uh-huh. I les dones, no molt tacó, o sí? O...
Sí, el tacó era com ara, no? Al gusto de cada persona. Lo que sí que al principi és el tacó rodé, o en que sea tacón carrete, i després el tacó cuba, uh-huh, ¿vale? Que arriben a conviure junts. Està el botín, el típic botín conegut com a victoriano, que encara continua, les polaines, el escarpín, que és una espècie de saló, el que ara coneixen com un saló, però no exactament és un saló. Uh-huh. Les sabates nugaes, més perquè a 1912-15 comença la sabata nugà, i més o menys és això. O sea, lo que podem, lo més difícil d'encontrar, de logo, són les sabates per estacons. L'altre, yeah, sí, els botins estilen nugats. Uh-huh. I en hebilles i tot, per ser pressupost, les hebilles en or, plata, pedreria, que se note que tenemos poderío. Però el més difícil és la sabata per estacons, per adequar estacons. Però bueno, busques un botí, busques un saloixina, sí, que menys, és més d'època, claro, no? Uh-huh. I pots adequar-lo bé.
I per als components del grup de Das Sajardi, que tinc constància que aneu a participar molt activament a aquesta fira, ja teniu la indumentària preparada?
Sí, en ello estem, no? Bueno, l'any passat ja vam començar i igual el que estem fent és, pues, perfilant-la, perquè com han dit ells al principi, quan més coneixes, no, pues més intentes anar adequant-la. Està clar que al final és tot un desembolsament, no? Uh-huh. I bueno, pues vas fent-ho poc a poc i hi haurà coses que encara no estaran al 100%, però bueno, ahí estem muntant-se-ho tot pels diferents actes en els que participem.
Jo no sé si heu quedat a la seu del grup per acabar de fer les últimes puntades, si no...
Bueno, ahí estem, ara estem preparant més lo de l'actuació, escenaris i coses d'aixes, no? Mm-hmm. Però bueno, a tot ara estem ahí, escolta, però i esta camisa i no sé què, i pel cementeri, i en fi, bueno, és un no parar.
Perquè, Mariola, conta'ns on i quan podrem veure el grup de Sant Jordi en la Fira Modernista.
Pues mira, el primer, bueno, el divendres, val, i sirem a la desfila que pot ser tot el món, val? I nosaltres hi serem com a associació i serem a la desfilada. El dissabte a les 7 de la vespre a la Glorieta, just antes de l'acte de l'associació de Sant Jordi, o sigui, hasta que no s'acabe la nostra no comença l'altre, uh-huh, actuem, fem una actuació, val? Com la que vam fer l'any passat, bueno, la que vam fer l'any passat d'aquest estil al principal, enguany ho fem a l'escenari de la Glorieta, val? On representarem, pues, els diferents balls de l'època, els diferents tipus de música que hi havia, i alguna historieta contarem per ahir, val? I el diumenge, en la ruta modernista que fan pel cementeri, a l'acabar ballarem un parell de danses del velatari.
La dansa del velatari.
Mm-hmm. Que és lo de l'època. O sea que tenim 3 dies ahir que més o menys estarem per ahir purulant.
Molt bé, recordar que aquesta guia a la web de l'Ajuntament, del grup de danses Sant Jordi, en el seu Facebook del grup de danses, o també en la Natures d'Info, poden agafar-la i consultar-la i tindrà ahir molta informació. Ja per acabar aquesta entrevista, vos vull demanar que trieu de tota la indumentària de l'època modernista quina és la que més vos agrada. Comence per tu, Lirios.
Pues no sé què dir-te, perquè quan més la coneixes t'agrada tota, no? A mi m'agraden molt els trajes de noche, els trajes de nit em pareixen una preciositat, no? En totes les teles riques, els adornos, en bon gust, jo em quedaria en un traje de nit ben bonico.
Uh-huh. I per a Jonathan?
Jo igual, realment un traje de nit que seria el frac, en cas dels xics, és una passa, realment, Lluís Mogolló.
Molt bé, i Mariola?
Pues a mi m'agrada molt veure els xics ben vestits. A veure, ben vestits, sí, van ben molt ben vestits, val? Però tots entrats, o inclús quan van en el pantaló de les seves pinces i els seus tirants, no sé, en resulta... Quan ho veig per ahir, l'any passat em va agradar molt.
Mariola Reig, Jonathan Vicens i Lirios Reig, components del grup de danses Sant Jordi, també en el cas de Lirios i de Jonathan, autors d'esta guia de la indumentària sobre l'època modernista. Moltes gràcies per vindre a Ràdio Alcoi per contar-nos tota aquesta informació i bueno, pues esperem trobar-nos en un futur perquè vingueu i ens conteu l'actualització d'aquesta publicació que heu tret en aquest 2019. Desitjar-vos que vagi tot molt bé en aquesta setmana modernista i que gràcies. Gaudiu moltíssim en les actuacions que teniu previstes.
Moltes gràcies.